Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De nou aquesta temporada ens acompanyarà l'Institut d'Estudis Penedesencs. Serà un cop al mes, els dilluns a les 11. I estrenem el curs amb la Teresa Sadurní, secretària de la Junta de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Com ha anat aquest inici de curs?
Doncs ha anat molt atrafegats, doncs perquè hem preparat tot un seguit d'activitats que la veritat que ha omplert octubre, novembre i quasi bé desembre i que n'estem molt contents d'haver reprès ja el ritme i bé, molt bé, molt bé. Quan vulguis ho expliquem.
I tant. De fet, aquesta era una de les intencions de la nova Junta, no? Poder recuperar aquell ritme tan elevat que tenia l'IEP abans de la pandèmia, que es va estroncar i que després ha costat d'anar retrobant.
Exacte. Penso que també com a Junta necessitàvem el nostre temps de conèixer-nos, de saber com treballem cadascú, de fer com a xarxa. I bé, jo crec que ho estem aconseguint. Hem incorporat gent jove a la Junta. Això és importantíssim.
Sí,
en
es
una
nota.
Entitat. I es nota. Es nota perquè ells posen un ritme i tenen una altra visió també de l'entitat, diguéssim, i del que es pot fer i del que pot agradar a la gent. I bé, molt bé. També aprofito per dir que tornem a obrir el local d'atenció al soci i que a partir d'aquesta setmana ja és dimecres i dijous de 5 a 7 de la tarda al carrer Banys, que això també, bueno, obríem un dia a la setmana, va costar també trobar una persona per obrir, però ara, doncs, com tot es torna a posar al seu lloc, hem tornat a obrir i que qualsevol associat o qualsevol persona que necessiti alguna cosa de l'IEP es pot acostar els dimecres i dijous de 5 a 7.
Això a Vilafranca.
A Vilafranca.
Les altres seus també obren?
El Vendrell, estem pendents, però obrirà, estem pendents, i a Vilanova no ha tancat mai. És a dir, Vilanova funciona com
està
sempre.
Està consolidada.
Sí, sí, sí.
Què porteu? Un any i poquet, no, de Junta?
Portem un any i mig.
I mitja.
Sí.
Uau.
Sí, 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 sí.
És que l'estiu, eh?
Sí, els estius tallen.
Cremem etapes ràpid.
Sí, sí, sí.
Un any i mig. Són quatre. De
quatre,
metat?
Sí. Passa que, bueno, van entrant i sortint algú per motius professionals, per motius personals, doncs algú del que, quan jo vaig entrar a la Junta, algú ha plegat i les noves incorporacions doncs han sigut això, aquesta gent jove que, bueno, que estem supercontents perquè, bé, hem constatat que costa moltíssim arrossegar la gent jove cap a entitats culturals. Altres entitats en tenen molt, però associacionisme cultural com el que practica l'IEP, doncs costa molt.
I ho heu aconseguit?
Estem...
Almenys tenim alguns motivats.
Sí, sí, exacte. Exacte.
Doncs anem a desplegar tota aquesta activitat, a conèixer totes aquestes propostes per aquest primer trimestre. De fet, comencem demanant-te per una jornada que celebràveu dissabte sobre associacionisme cultural al Garraf. És similar a la que es va fer a Vilafranca referent a l'Alt Penedès fa uns mesos?
Sí. El passat mes de maig, l'IEP, en col·laboració amb la Societat El Casal, vam organitzar una trobada d'entitats culturals de l'Alt Penedès. L'experiència va ser molt, molt, molt bona perquè hi va haver molt bona resposta i això doncs, ha fet que ens plantegéssim fer-ho al Garraf i també al Baix Penedès. I està dins aquest seminari, que també després en parlarem, sobre associacionisme cultural i sobre com encarar el futur d'aquestes entitats culturals que a vegades queda com molt entredit si encara està vigent la seva feina o no. Llavors, el passat dissabte es va fer a Vilanova en col·laboració amb l'entitat Talaia, l'Associació d'Excursionisme Talaia, i una jornada on es van convidar a totes les associacions culturals del Garraf per compartir idees, neguits, projectes. I, doncs, això. Aquestes jornades ajuden a reflexionar sobre la situació actual de les entitats culturals als diferents municipis de la vegueria, tot i identificant, s'intenta identificar fortaleses i febleses. Per això també són una aposta per parlar i per debatre sobre el futur de l'associacionisme, la relació amb el seu entorn, amb l'administració pública, que no sempre és fàcil. Més aviat ho tenim complicat, les entitats, no? I com es poden implementar bones pràctiques o pràctiques d'èxit, que hi ha entitats que les fan i els hi va molt bé. Doncs, com que pensem que és bo mantenir aquest contacte entre entitats, l'IEP ha intentat ser aquell paraigua que agrupi aquestes trobades, i la veritat és que molt bé. I també dic que el proper 28 d'octubre aquesta trobada es farà amb les entitats del Baix Penedès, concretament el Vendrell, i amb la col·laboració de la LIDA.
I suposo que quan hàgiu celebrat ja aquesta darrera, podreu extreure unes conclusions comunes, no?, i fer pressió.
La idea és que de cada trobada de Vilafranca, Vilanova i el Vendrell, es fa, doncs això, es treuen unes conclusions que s'envien a les entitats participants, però també a totes aquelles que, pel que sigui, no van venir o no han pogut venir a la trobada, i en allà, doncs, se'ls emplaça, perquè volem fer cap a finals de novembre una trobada de les entitats de la vegueria amb les administracions públiques. Pensem que s'ha de replantejar la relació que l'administració pública ens ha imposat a les entitats, i llavors, clar, a vegades les administracions públiques, però des d'un ajuntament a un consell comarcal o al Departament de Cultura, cadascú en el seu àmbit, penso que no és ben conscient de que la majoria, per no dir el 99% de persones que formen part d'una entitat cultural, ho fan de forma altruista, voluntària, i que, per tant, el nivell d'exigència a l'hora de burocràcia, de demanar ajuts, subvencions, de justificar, és tan alt que moltes entitats arriba un moment que diuen: no ho demanem perquè no podem treure el temps de fer tot això que ens demanen.
I renuncien a ajudes.
I renuncien a ajuts que tindrien dret i que les ajudarien a tirar endavant. No tota entitat pot tenir un administratiu o una administrativa que gestioni tot això. I per això és important repensar i fer sentir la nostra veu les administracions, perquè vegin quin és el nivell d'exigència que ens estan imposant amb això. I per això volem fer aquesta trobada cap a finals de novembre, o igual és més tard, perquè pensem que els hi volem transmetre tot el que ha sortit en aquestes tres trobades.
Representant entitats de tota la vegueria.
De tota la vegueria, que és
prou
important.
Hi ha
prou
múscul darrere.
Exacte.
I tant. L'IEP té una exposició itinerant, les col·lectivitats agrícoles al Penedès. On es troba ara mateix? Què ha fet aquest estiu? Ha voltat també?
Sí, bueno, l'estiu va quedar una mica parada. No, l'exposició, que és una exposició sobre, com es diu, les col·lectivitats agrícoles al Penedès durant el temps de la Guerra Civil Espanyola, ha estat a Sant Sadurní. Va acabar l'exposició a Sant Sadurní el dia 1 d'octubre, i ara del 7 al 27 es podrà veure a Vilanova, en el Centre Cívic La Geltrú. I bé, és una exposició que la pot demanar qualsevol municipi que estigui interessat. De fet, l'IEP va enviar un catàleg d'activitats que poden demanar els municipis entre aquelles, aquesta exposició. Però sobretot, potser aquesta exposició és important per a aquells municipis que van tenir col·lectivitats, perquè ja aporta documentació i també aporta una cosa que és document gràfic, molta fotografia, que és important veure les fotografies, que inclús hi ha alguna gent que encara algú el reconeixerà, i que, doncs això, per a aquests municipis que van tenir col·lectivitats, pensem que seria interessant tenir-la un temps en el seu municipi.
Deies que heu començat el curs amb força, amb molta empenta, amb molta activitat, i una de les activitats que volíeu recuperar, que de fet ja havíeu començat a fer, però em sembla que ara més embranzida, són les visites, són les sortides d'un dia. aquest cap de setmana, el dia 14, en proposeu una.
Exacte. El dia 14 proposem, dins, emmarcada dins les Jornades Europees de Patrimoni, que es celebren cada any a l'octubre, proposem una sortida, una visita comentada i guiada per l'arqueòleg Joan García Targa al Castell Monestir del Garraf. Pensem que és un patrimoni una mica desconegut o bastant desconegut i que pot ser molt interessant, i més si ens el guia i ens l'explica un arqueòleg que el coneix molt bé. Aquest és una, i després, a finals d'octubre, en tenim una altra de programada que només està oberta pels socis, que és la visita a la ciutat ibèrica de les Masies de Sant Miquel, o el que coneixem com la ciutat ibera de Banyeres, perquè està en el municipi de Banyeres.
Aquesta troballa
sí,
tan fantàstica.
Tan fantàstica i que encara està
per descobrir.
Per descobrir, no? Llavors, aquesta visita serà el 29 d'octubre. La visita estarà guiada i comentada per l'arqueòleg i director de les excavacions, el Jordi Moré, però també per un altre arqueòleg que és membre de la Junta i forma part d'aquell estol de joves que tenim,
sí,
que és l'Arnau Pou, i que per tant ells faran la visita aquí. Aquesta sí que és tancada als associats, perquè ens fan una visita molt per nosaltres, diguéssim. I crec que serà molt interessant, perquè podrem conèixer el jaciment que amaga una gran ciutat. I perquè aquestes excavacions a les Masies de Sant Miquel han deixat al descobert edificis sencers de l'època d'origen íber i que daten de finals del segle V abans de Crist. Per tant,
quina enveja que
em
feu,
un valor extraordinari.
I tant.
I bé, això serà el dia 29 d'octubre.
Per participar, per inscriure's a les
sí,
visites, no tant en el cas dels socis, que ja coneixen una mica com funciona, sinó les que estan obertes, per exemple, la d'aquest dissabte, al Castell Monestir del Garraf.
En les que estan obertes, i són així, que no hi ha un lloc petit, sinó que és a l'aire lliure i tal, a vegades no es necessiten inscripcions. Per exemple, del Garraf no es necessiten inscripcions. Sí que fem inscripcions quan són o museus, o llocs tancats, o visites guiades, en què ens demanen un número concret
d'assistents.
I llavors sí que tenim que els socis ja ho coneixen, tenim un correu electrònic en el qual ells s'apunten. De fet, aquesta de Banyeres ja la tenim quasi plena.
No m'estranya. Però en tot cas, aquest dissabte hi ha la del Castell Monestir de Garraf,
que és oberta
a tothom. I és de tarda només?
Sí.
Parlem de llibres, també. Teniu algunes presentacions previstes aquest octubre.
Sí, tenim una que ens fa especial il·lusió, que no és un llibre que editem nosaltres, perquè ja saps que l'IEP publica llibres, però perquè qui el publica és en Ramon Marrugat, un històric de l'IEP, actual forma part de la Junta, un home que coneix, que porta la secció, és filòleg, porta la secció del Parlar Penedesencs, i un aficionat, enamorat del parlar, i ara ha fet un recull de narracions llegendàries del Penedès. Jo no l'he vist el llibre encara, per tant, no te'n puc parlar. En tot cas, la proper vegada que vinguem, en parlarem.
Sí.
Però que ens fa especial il·lusió, perquè ha fet una feinada de recull d'aquestes llegendes, de narrar-les, i bé, això serà el 18 d'octubre, a la tarda, al Fòrum Verger Balaguer, i la presentació anirà a càrrec de l'Eloi Miralles, que ja el coneix tothom, i de jo mateixa.
Té molts fans, el Marrugat, per tant, l'auditori és gran i cabran tots, no?
Potser sí.
En la presentació d'un llibre no cal inscriure's, no cal enviar cap correu,
és
només
obert,
passar
obert,
per allà
sí,
i
obert,
compartir.
Exacte.
Aquesta estoneta. I aquest mes d'octubre, a finals de mes, hi ha una cita destacada al calendari de l'IEP, com és el Seminari d'Història del Penedès, que no per la setena edició.
Exacte. Recuperem també l'organització del Seminari d'Història del Penedès, I aquest any, i connectat amb les trobades, amb les entitats culturals, associacions, el tema va sobre associacionisme cultural al Penedès de l'època medieval fins a l'actualitat. És una mica perquè nosaltres sempre volem dir que l'associacionisme té un passat, un present, però sobretot ha de tenir un futur. I per tant aquí volem abarcar des del passat, passant pel present i encarar el futur. Llavors, això se celebrarà el 20 i el 21 d'octubre i el programa s'està acabant de definir, que segurament la setmana vinent ja es farà públic, però sí que podem dir que hi haurà una conferència inaugural sobre els joves i l'associacionisme cultural avui en dia. Hi haurà una exposició i debat de les comunicacions presentades i el dia 21 hi haurà una conferència del Ramon Arnabat sobre la història de l'associacionisme al Penedès. Però d'aquí uns dies ens podem donar més detalls.
Les comunicacions ja es van presentar, no?
Sí,
ja està tancat.
Està tancat.
I aquells que vulguin assistir al seminari, obrireu inscripcions aviat?
Sí, sí, sí. I el dia 20 segurament serà l'escorxador, i potser el 21 al local del carrer Banys.
A Vilafranca.
A Vilafranca tot.
Pendent d'acabar de signar els espais.
Sí, sí, sí. Sí, sí, i una mica també del programa dels dos dies.
Seran dos dies intensos.
Intensos, sí.
Cau en cap de setmana, 20 i 21?
Sí, és divendres i dissabte.
Divendres i dissabte. I, Teresa, per cert, que fa poc, aquest estiu, l'Institut d'Estudis Penedesencs i el Consell Comarcal recuperava una placa que homenatja Hermenegild Clascar.
Sí, sí, sí. Penso que és bo que l'IEP pugui col·laborar o que administracions públiques puguin demanar la col·laboració d'entitats com l'IEP per això, recuperar aquestes coses que a vegades passen desapercebudes per la població en general, no? I donar a conèixer qui era i per què es recupera i a on era. I pensem que aquestes coses, avui en dia, que tot va tan de pressa, doncs és com un moment de pausa, de dir d'on venim i que hi ha persones que ens han precedit, que han fet la seva feina i que nosaltres tenim quasi l'obligació de recordar-les.
Hermenegild Clascar va ser alcalde de Vilafranca des de finals del segle XIX i fins a la seva mort, el 1888. I el Consell Comarcal va trobar aquesta placa i va encarregar l'Institut d'Estudis Penedesencs que fes les tasques de recuperació. La placa era de l'any 1903 i s'ha conservat, s'hi ha fet una actuació i gràcies a l'IEP hem conegut una mica la història d'aquesta placa i d'aquest personatge i ara torna a lluir, això sí, a l'interior, a l'escala noble, no?, del Consell Comarcal, qui la vulgui veure. A mi, Teresa, per acabar, m'agradaria que fessis 5 cèntims sobre els avantatges que reporta ser soci de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que et venguis una miqueta. Quant costa? A què dona accés?
Aviam, l'Institut d'Estudis Penedesencs és una entitat amb una llarga trajectòria al Penedès. Havia tingut molts socis. Actualment voltem als 600 socis. És important, és un volum prou important.
És un volum molt important, sí.
Però també som molt conscients que actualment l'IEP atrau, o com tota entitat cultural, atrau a poca gent jove, allò que dèiem. Llavors, el que necessitem és revitalitzar l'entitat, acostar-nos a la gent jove i, de fet, estem preparant també tot una... que ara encara no ho vull dir perquè està tot a les beceroles, Però tot...
Estem preparant alguna cosa? Ho vols deixar així?
No, sí, per acostar-nos a això, per acostar-nos al món universitari, al món dels instituts, als alumnes de batxillerat, als professors d'història d'aquests alumnes, perquè ens coneguin, perquè sàpiguen que els podem ajudar, que tenim un fons bibliogràfic extensíssim, tenim una hemeroteca enorme i que a vegades, per desconeixement, doncs tota aquesta gent jove no ens ve a demanar ajut i que nosaltres gustosament els hi podem proporcionar un munt de recursos. Llavors, estem preparant, estem mirant la manera de com...
Arribar-hi.
Arribar, no? També estem a punt de desenvolupar un pla de comunicació més fresc, més jove, més actual, més immediat, més en xarxes socials, que és el que actualment és aquella immediatesa de les xarxes socials que una web no té. Val? Nosaltres ho fiem encara molt a la web, no? Però que sí que veiem que necessitem això, donar un aire així més dinàmic a l'institut. I estem en procés, diguéssim, no? I llavors, una mica, doncs, què oferim? Doncs, com bé he explicat avui, hi ha un munt d'activitats, comencen a haver-hi un munt. La pandèmia ens va aturar, i molt, i ens va passar una factura alta, però penso que actualment hem tornat a agafar...
múscul.
Múscul, sí. I llavors, doncs, què pot trobar un soci per, o una persona per ser sòcia, no? Doncs una persona per ser sòcia pot dir, jo podré tenir tots els llibres que edita l'IEP de forma gratuïta, els podré anar a buscar, i que en tenim bastants, i que, bueno, cada any se'n van editant. Això, doncs, es dona als socis de forma gratuïta. Després, tenir l'oportunitat d'anar a presentacions de llibres i a sortides, que tornen a funcionar molt bé. Durant una època, les sortides de l'IEP eren, bueno, d'una qualitat i que hi anava moltíssima gent. Doncs ara hem tornat, i les que hem fet aquest any hi ha hagut molta assistència, i pot ser, deixem-ho dir així, com un reclam, no?
Sí, tant, un ganxo.
perquè algú es pugui acostar i dir, doncs, em faig soci i podré gaudir, doncs, jo què sé, doncs, aquesta mateixa sortida, que molta gent no hi podrà accedir, la de finals d'octubre, doncs el soci, qui vulgui, hi podrà accedir. I també contribuir a la dinamització cultural, històrica, de la vegueria.
I la pregunta del milió, quant costa fer-se soci?
Aviam, ara quedaré molt malament, perquè em sembla que costa 45 euros anuals.
Vas bé, perquè ho he buscat a la pàgina.
Però
després desgrava i queda amb 11 i mig.
Amb 11 i mig, vull dir que és dos cafès i un croissant. Vull dir,
sí, sí.
Que si bé no és res de l'altre món, i pensem que els avantatges són importants.
Doncs, Teresa Sadurní, moltes gràcies, ben tornada, tu i a tot l'equip de l'IEP, a qui representes, i anem parlant un cop al mes, que vagi
bé. Moltes gràcies, bon dia.
Un minut i arribarem a 11:45. Cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius, que ens explicaran què està passant aquest matí de dilluns als nostres municipis, a l'Alt i al Baix Penedès. I darrere, al cap de 5-6 minuts, última cita, última entrevista, última secció i última veu d'aquest dilluns 9 d'octubre amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que ens portarà al Com ser tu, i ens fa una pregunta. Comenceu-hi a pensar, perquè les respostes arriben de seguida. Estem en crisi d'autoritat? Amb interrogant final.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment en aquest punt horari d'acostar-nos per darrera vegada a l'actualitat a nivell local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'Ajuntament de Vilafranca busca mesures per reactivar el mercat dels dissabtes. Després d'un estiu amb l'habitual baixada de clients, el mercat del dissabte de Vilafranca ara arriba al repte de potenciar-lo. Tot i que, segons l'Ajuntament, sembla que el mercat manté el mateix nombre aproximat de clients, El que sembla també cert és que cada cop hi ha menys parades. Per aquest motiu es volen treballar diferents propostes de millora de forma conjunta amb els paradistes. Un dels aspectes a millorar per poder potenciar el mercat del dissabte és l'aparcament. Així ho pensa Glòria Carreras, membre de la quarta generació que té parada al mercat vilafranquí. Joan Alemany, per la seva banda, és una mica més optimista i considera que després de la Covid el mercat s'ha anat recuperant i ara hi van moltes famílies que donen vida, tot i que, diu, si és cert que hi ha menys parades en determinades zones. També considera que comprar al mercat, de fet, qui va és perquè li agrada i sap valorar el producte de proximitat, però també lamenta l'excés de burocràcia que han de complir per poder mantenir oberta la parada. La regidora de Turisme de la Bisbal del Penedès, nomenada, volem dir, vicepresidenta sisena del Consorci de Promoció Turística del Penedès. El passat 20 de setembre, la regidora de Turisme de la Bisbal, Judit Vidal, va ser, com dèiem, nomenada vicepresidenta sisena d'aquest Consorci de Promoció Turística del Penedès i, per tant, membre de la Junta de Govern de l'ENS. Durant el mandat 2019-2023, Vidal ja va ser vicepresidenta i membre d'aquesta Junta de Govern de l'entitat. El passat 2 d'octubre, l'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, i la regidora de Turisme, Judit Vidal, es reunien amb el president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Lluís Valls, i la directora del Consorci, Núria Sala. Durant la trobada que es va fer a l'Ajuntament de la Bisbal, es van abordar diversos temes relacionats amb el turisme i el municipi, posant especial èmfasi en les pintures murals que s'han fet recentment al municipi. Torna la jornada de portes obertes del 12 d'octubre als cellers elaboradors de cava. Aquest 2023, els cellers elaboradors de cava participen, doncs, un any més en aquesta jornada de portes obertes als cellers, organitzada per la Confraria del Cava i que se celebra anualment coincidint amb aquesta festivitat. Com ja ha passat en aquests darrers anys, els cellers que obriran les seves portes, són més d'una vintena, ho faran amb reserva prèvia per gestionar els aforaments. Les persones interessades en visitar-los hauran de contactar al celler prèviament per reservar les places via mail o bé també per telèfon. Només quan la plaça estigui confirmada es podrà visitar al celler. Alguns d'aquests cellers ofereixen visites gratuïtes i d'altres visites de pagament, la recaptació de les quals anirà destinada, en alguns casos, a causes socials. I acabarem tot en recordant que després de viure els seus principals actes al cap de setmana que hem deixat enrere, encara resten algunes activitats per celebrar-se dins de la programació inclosa aquest any en la Festa del Mos de la Granada. De fet, demà dimarts a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura s'ha programat la xerrada La salut emocional com a prevenció de l'Alzheimer. És una activitat que organitza TIAM i també l'Associació de Gent Gran. De cara a dijous, a les 8 del vespre, al Centre Cívic de la Granada hi haurà la Festa de l'Esport Granadenc, en un acte que vol ser un reconeixement als clubs esportius i als esportistes locals. D'altra banda, aquest dilluns és el darrer dia també per inscriure's a la 20a caminada a la Granada Montserrat, que se celebrarà en aquest cas el proper 21 d'octubre. Tota la informació es pot trobar al web www.lagranada.com.
Penedès en xarxa.
Ara són gairebé 5 els minuts que passen de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
De nou, aquest dilluns, comptem amb la Montserrat Ferraro, coach i psicòloga, al Com sé tu. Bon dia, com va?
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre, ja ho sabeu. I amb moltes ganes de parlar de temes i de poder donar-vos a pinzellades, perquè sempre estem millorant.
Avui la Montserrat dispara amb força només d'inici i ens llença aquesta pregunta. Estem en crisi d'autoritat? I em temo que la resposta és sí, evidentment.
Sí, sí, estem en crisi, jo crec que sí, no? Vull dir, a veure, cadascú podem opinar, però ja fa temps que el tema professorat es queixava de que no podia gestionar els alumnes quan va saltar a la palestra la intel·ligència emocional que no es feia servir en els sistemes pedagògics. Ara ja es fa servir, però és que les imatges que estem rebent d'autoritat es van com desestructurant, no? Es decomposen, perquè en certa manera hi ha crisis d'autoritat, probablement, si ho analitzem així i donéssim aquesta resposta de sí, valorant que hi ha crisis d'autoritat, des de lo que és pares, professors, metges, jutges i policies. O sigui, la gent, vull dir, el tema de valors, el tema de respecte molts cops i el tema de com s'utilitza el poder, que molts cops és veritat que a un li venen ganes de carregar-se la persona que està intentant ser autoritària perquè no utilitza correctament el seu poder. I perquè fa una mica de vergonya com l'està utilitzant, no? Diguéssim que ara, si féssim una mirada general, hi ha un problema social de la relació entre la societat i l'autoritat. Estem necessitant un nou model d'autoritat. Jo recordo que donava...
Autoritat en plural, eh?
Sí, autoritat en general, el poder, o sigui, el poder... Jo recordo quan vaig estar a la decana, que deia, em deien, i què sents amb el poder? I jo el que sento és que puc fer més coses. No sento que em sigui més important que els altres, perquè penso el mateix que pensava abans, dic el mateix que deia abans, però ara em fan més cas. Vull dir, això sí que és veritat. Vull dir, la que deies tres o quatre coses, doncs tenies més capacitat per allò que tu penses, poder-ho posar en pràctica, perquè tens una entitat, tens una responsabilitat, i si tens idees que són pràctiques, les pots posar. Poder, per mi, sempre, i després hem parlat en formacions per polítics, perquè vaig estar com a política aquí, tenent d'alcalde, regidor d'esports, benestar social, dona, etc. Doncs era poder fer coses per la població, poder fer coses per Sant Llorenç, poder fer coses pels psicòlegs. Els anys que hi vaig estar, i vaig dir 4 i ja està, mentalitat esportiva, això algun cop ja ho hem comentat, i que el concepte s'està necessitant un canvi. En el moment en què la dona es va incorporar, hi havia un moviment que es va donar, que era el capitalisme sensible. També després es va donar un altre moviment que encara està ara intentant aixecar el cap, que és les empreses saludables, que es posava un segell des de benestar social a les empreses que treballaven respectant a les persones que tenien dintre i amb respecte a les persones de les altres empreses. I se'ls posava un segell d'empreses saludables. Això es va perdre pel camí i ara torna a aixecar-se el tema de la humanitat a l'empresa i el tema de liderar sense matxacar els altres, que jo no havia arribat a sentir tant amb empresa com amb esport, que he treballat molt també amb les dues vessants, però amb empresa la història és matxacar perquè...
Màxim benefici, no?
Exacte. Amb esport, la veritat és que si comences matxacant a l'altre, primera, que estàs centrant la teva atenció en l'altre, no en tu, el que necessites és fer la millor jugada del món i posar totes les energies en tu, perquè per què dedicar-te a l'altre quan el que t'interessa és millorar a tu? És la competència ben entesa. Aleshores, amb l'empresa és molt més difícil el concepte d'ambició i el concepte de que, encara que l'esport es desvirtuï a vegades, manté una autenticitat que és útil. I per això també va molt bé de petit treballar amb esport individual o col·lectiu per viure les dues vessants i poder entrar una mica en la gestió d'equips, que després en l'empresa té que funcionar i molts cops no funciona. Jo ahir estava parlant, ja no aquí, sinó a Itàlia mateix, un laboratori i que els equips... Vull dir, la persona que tindria que estar liderant no es preocupa de la gent, se li despengen alguns que no s'integren perquè no fa allò d'almenys un cop al mes, ei, com us va, què tal? Si no es fa això, no tens en compte les persones, deixes fer, hi ha coses que no te n'enteres, a més. Hi ha molts elements que, si no s'utilitza la psicologia empresarial o la psicologia esportiva o la psicologia quotidiana, a vegades, que de fet és alguna més que quotidiana, perquè hi ha eines i estratègies i recursos que són entrenables, com en algun moment de les nostres xarles i converses surt el concepte entrenar, perquè les neurones s'entrenen. Ni que sigui per treballar en família, has de respirar fons i dir, bueno, a veure, i ara que el meu fill m'expliqui això, jo he decidit que no m'enfadaria i no m'he d'enfadar, he de reaccionar i he d'entrenar-me, perquè això no és tan fàcil, val? Aleshores, tornant una mica a la línia que portaven, quan va sortir el concepte de capitalisme sensible, un dels eixos que havia canviat era, havien passat de jefes impositors a jefes facilitadors. Probablement l'anàlisi ens anava dient que era degut a l'entrada de la dona en l'àmbit directiu, perquè el concepte més femení, que no vol dir només dones, perquè a vegades hi ha dones amb conceptes masculins, vale? Que és com Yan o Ying, vale? Com la història oriental. No?
Quantes dones han tingut poder polític i han exercit un rol masculí, molt masculí? Estava pensant en Margaret Thatcher, per exemple.
Vale? Que és el Ying i el Yang, que és la part més emissora o receptiva. Aleshores, un equilibri amb això et dona un exercici més facilitador, un d'escoltar i de treure el rendiment de les persones que tens sota el teu mando. I l'impositor és arribo, dic, farem això i punto. Vale? Què succeeix? Doncs que, evidentment, l'empresa respon a això perquè, pues perquè les coses consensuades s'aguanten més amb el temps. Vull dir, les empreses funcionen després d'haver fet forats, tapar-los. Quan ja veus que no, doncs quan tens dos sistemes i resulta que el fet de facilitar que la gent faci la seva feina i no tenir por de que aquella persona sàpiga més d'aquest tema, perquè tu el que has de fer és gestionar les persones del teu equip, no saber tot el que saben les persones, filosofia antiga, antropològica i cromanyona, perdoneu l'expressió, però és cromanyona, vale? Que és jo he de saber més que tothom, és impossible, tu has de saber portar les persones i tenir una expertesa amb l'empresa dintre de la teva capacitat d'expertesa, però no saber-ho tot, impossible. El que t'interessa és rodejar-te de gent que potenciï.
I aquests que van amb aquesta mentalitat també el que fan és que no volen sota seu, entre cometes,
ningú
gent
que sàpiga
vàlida,
més.
Exacte. Ni que en sàpiga una mica més.
Exacte, i això el que
se'ls
passa...
se'ls carreguen, sí. Volen, prefereixen inútils.
Sí, i aleshores va passant alguna cosa a l'empresa, no sabem què va passant i l'empresa va perdent eficàcia. I una de les coses que m'agraden molt són les auditories de comunicació. Les he fet algun cop i ara busco gent d'aquí per veure on està l'embut. Molts cops estàs mirant com funciona la comunicació amb l'empresa perquè contra més fluïdesa amb la comunicació, més efectivitat. I hi ha gent que interrompeix la comunicació i llavors el que et genera és una ineficàcia i unes gestions que s'haurien d'haver fet, que s'han retrasat, i això pot comportar deutes importants o gastos importants innecessaris. Aleshores, és això, és aquesta mentalitat de aquí retinc la informació perquè jo he de saber de tot, fins que no sàpiga això, llavors no dic, no faig, dic, passa, la informació flueix. És una mica cromanyona, i llavors el fet d'imposar, clar, les empreses se'ls van arribar a donar compte, encara que, i com ja dèiem, això segueix funcionant segons quines estructures, es van donar compte que si tu fas alguna cosa per consens és més sostenible amb el temps, perquè la gent s'implica. Si tu funciones per imposició, doncs hi ha gent que t'ho farà, gent que no, i tens més dificultats de sostenir-ho amb el temps. Aleshores, aquesta sostenibilitat en el temps és el que et deia que anem tapant forats. Vull dir, clar, quan llavors passa alguna cosa, dius, ai, clar, és millor fer-ho de l'altra forma. Quan llavors veiem que funciona, doncs estem en un país de tapar forats i no preveure. Vull dir, la prevenció, que els psicòlegs treballem en prevenció, diem, bueno, aquí xixó va per aquí, a veure si ho veiem, que va per aquí, intentem. Bueno, fins que no ha passat, no es posa en marxa. Important, facilitació, no imposició. I ara estem, en aquell moment, el capitalisme sensible va sortir així i pensar que les persones són l'energia de les empreses, per tant, hem de cuidar les persones. No posar una entrevista i una valoració increïble i uns testos increïbles per fer la selecció de personal i després tindre la persona a l'empresa i oblidar-la. Mètode Gronkholm, ¿vale? Que és una obra
de teatre.
Exacte, és una obra de teatre amb la qual li fan, vamos, una prova ja per realment fer la selecció de personal i després dius, vale, molt bé, entres a l'empresa, el cuides? Cuides aquesta persona perquè s'integri, perquè no tothom som igual, has de cuidar l'equip, has de fer que s'integri. Jo he treballat molt en temes d'ajudar empreses. Abans de la crisi del 2008 fèiem moltíssimes sessions. Després és més a contagotes, perquè això va donar un impacte important, i les empreses van anar a lo bàsic, però, clar, lo bàsic també és psicològicament com gestiones a les persones. I ara estem tornant en aquest punt. Ara s'està tornant. I, clar, això és un canvi de poder i és un canvi de com s'exerceix l'autoritat. Però, perdona, la política no és que ens ajudi gaire, ja ho
Clar,
sabem.
Clar, just anava a dir, estem focalitzant en l'empresa perquè has donat molts exemples i ha sigut molt gràfic, però aquesta crisi d'autoritat s'estén a les aules, amb els professors,
sí,
a casa,
sí.
Amb pares i mares,
sí, sí.
A la salut, amb el
amb
metge,
els metges, que
l'autoritat, la figura de la policia, no? I a tots els camps, no?
A tots
ells. I per què hi ha aquesta crisi d'autoritat? Quin és el problema de fons?
És una crisi de valors. Vull dir, aquelles coses en les quals...
El quid de la qüestió
és
són els valors.
És una crisi de valors. El respecte és un valor. ¿vale? I el respecte no és no tenir opinió, perquè, clar, torna a ser una mica cromanyó, perdoneu l'expressió, però...
No, si és molt gràfica.
És que per això... És
que, tots a entendre.
De fet, va haver-hi un anunci que deia, vull dir, d'un diari, ¿vale?, que deia, qui té una altra opinió? I deien, jo, i aixecàvem la mà amb el diari, la mà, que era un anunci del diari. I en què es basava això? Pues que antigament, si tu opinaves diferent al papa, li estaves faltant el respecte. Vull dir, és un criteri que no diguis res, i encara hi ha famílies que arrosseguen, persones de 40 o 50 anys que arrosseguen un històric educacional així.
Que ens deien, posa't un punt a la boca.
Per exemple.
La iaia deia, posa't un punt a la boca.
Deia, no tenir que dir-ho, perquè les dones, a més, parlen més que els homes. És un altre tema que ens ocuparia, el tema empresarial, esportiu, etc. Però, clar, què succeeix? Doncs que el respecte s'ha perdut. Què és el respecte?
Hem anat d'un extrem a l'altre, no?
Sí.
No hi ha camp intermig.
Clar, el respecte és un respecte entre les
persones.
Deies
l'autoritat autocràtica, no. El cromanyó, no. Però hem anat a l'altre extrem.
Clar, llibertinatge. Llibertat no és el mateix que llibertinatge. O sigui, llibertat és la meva llibertat, s'acaba on comença la teva. Llavors hem de saber on estan els límits. Per tant, la gent no posa límits. Vull dir, l'autoritat o l'exercir un lideratge, la persona que lidera no és perquè vol liderar només, sinó és perquè és acceptada com a líder. Perquè, clar, per liderar necessites un grupet. O necessites... Llavors, si tu...
El ramat, no?,
clar,
per liderar.
Si tu el que vas dient es nota que vas amb interessos propis i no lluites pels interessos de la gent que estàs, en certa manera, liderant, se't veu el percal. Llavors, és un tema de valors. Què és per tu liderar? Sentir-te important? És un ego? O liderar és poder fer coses per la gent que m'agradaria que me les facin a mi, que jo les puc fer pels altres. Hi ha molt poca gent amb aquest tarannà. I quan arriben a un càrrec important, a vegades els pelen, amb perdó. Però és veritat, perquè hi ha molta gent darrere. El poder fàctic està darrere, i el poder fàctic és autocràtic, és impositor, va darrere. Aleshores, cada vegada estem intentant canviar sistemes, però si no col·loquem el correcte, o si no treballem els valors, que és aquelles coses que li donem importància, no ens funcionarà. Per tant, tornant a l'exemple que era més pràctic, llibertat, la meva s'acaba on comença la teva i la teva s'acaba on comença la meva. Com ho sabem? Pues posant límits, coneixent-se i posant límits.
Però ara no es porten els límits.
No, el llibertinatge és jo faig el que em dóna la gana. Vale, pues jo també. Així no anem...
Campi qui pugui, no?
Exacte, no anem. Difícil el treball d'equip. Ah, és que, clar, jo no vull deixar de fer les meves coses per formar part d'aquest equip. No, a veure, el treball d'equip vol dir que dintre de la teva mentalitat, imagina't, serà més fàcil si ho explico com a parella. Tenir parella no vol dir que jo faig les coses per l'altra persona. Tenir parella vol dir que dintre del meu apartament interior tinc diverses portetes, que és la meva família d'origen, els meus amics, la meva feina, i una altra porteta de les habitacions del meu apartament, és la parella. I jo decideixo que vull crear una relació de parella. I llavors potser m'ha aparegut una persona que m'encaixa, me l'estimo, estic bé, i llavors penso, doncs puc crear una mica la relació de parella amb aquesta persona. Llavors, imaginem-se, li agrada molt el teatre, ¿vale? Doncs no m'agrada a mi el teatre. I dius, ¿vale? A veure, com ho gestionem, això? Doncs, bueno, no vaig al teatre perquè ell o ella faci teatre, sinó, no m'ha d'agradar el teatre perquè faci teatre, perdó, sinó que vaig a veure-la perquè amb ella disfruta fent el teatre. Aleshores, i si no vaig? Bueno, doncs no hi vagis, però després pots anar a sopar i que t'expliqui el bé que s'ho ha passat, perquè si t'importa algú, t'importa sentir que és feliç. A lo millor no té per què agradar-te a tu teatre, però sentir que és feliç fent això, encara que a tu no t'agradi, és el que tu fiques amb el teu espai. És a dir, alerta, perquè això és molt delicat. No fas les coses per l'altre, les fas perquè tu vols i tu vols estar amb l'altre. Per tant, no, és que, clar, si jo he de deixar de fer lo meu, dius, bueno, aquí el que tenim és un crisi de saber què cordons vull fer.
Però és que no és fàcil, eh?
No, gens. Però s'entrena.
Ràpidament causen que et sembla que allò és una concessió.
Exacte, però si l'altre ho fa...
Però clar, li has de donar la volta.
Li has de donar la volta i saber per què ho fas i decidir-ho per tu. Llavors, un dia que podràs anar, un altre dia que no podràs anar, un altre dia... És un exercici d'entendre que hi ha espais. Si jo estic formant part d'un equip, evidentment, és com... Això ho explicava molts cops i s'entén molt. En esport són exemples pràctics, també. Si estem jugant i el capità ets tu, i en un moment donat la capitana ets tu i em dius ta-ta-ta-ta i jo penso, hi ha una jugada millor, estem enmig del partit. Si perdo el temps discutint amb tu, perdem.
I què fas?
Pues no dir res i després plantejar-t'ho, quan tenim que valorar per la propera.
I fer el que, fer el que la capitana deia.
Diu, perquè l'altra qüestió no és aconseguir que fem aquesta jugada, sinó enfrontar-me amb la capitana. I llavors el que tenim és una pèrdua de temps important de crear punts i una disbauxa de l'equip, perquè creu un enfrontament entre la capitana i jo. L'altra és, si jo ho veig, fem aquesta jugada i puc agafar la capitana i dir-li, escolta, jo penso això, t'ho dic, vale? Vull dir, i em diu, no, prefereixo, ja ho parlarem. Vale, doncs ja està, ja ho he intentat, si vols intentar-ho perquè veus claríssim que aquesta és una jugada bona, digue-li, però no creïs un conflicte, no perquè tu siguis conflictiu, sinó perquè es donarà aquest conflicte. Això és entendre el sentiment d'equip. El sentiment d'equip és el que va. Llavors, jo no puc dir el que em dóna la gana. Diu, no, la veritat, a qualsevol preu, digue'm de què serveix. Veus uns nens que anaven a col·le, una nana que portava uns ferros per allargar-li la cama. Porta els ferros, eh? I dius, vale, què et penses, que no ho sap? Que, bé, els nens són així, no?
Sí, sí.
Vale, pues escolta.
Palo bueno y palo malo.
Palo bueno y palo malo. Aleshores, clar, està bé, porta els ferros. Sí, és veritat, porto ferro, expliques. Vale, els nens, deixa'ls aquesta tessitura i explica'ls, clar, que porta ferros, ja ho sap. Ah, ja, és que jo no ho sabia, et diu el nen quan li dius això. Jo no ho sabia, dic, vale, ara ja ho saps i ho tens clar, no? Sí, i l'altre també té clar que tu ho has vist, no? Sí, pues ja està, més natural no pot ser. Ara els adults, tu li dius, porta els ferros, dic, perdon? Que no, jo ho veig, eh? Vull dir, si no em dius alguna més novedós...
No m'aporta res, no?
Clar,
comentari.
Si em dius, escolta, tu aquest ferro te'l treus, el poses... vols que anem a caminar un dia? Pots caminar amb aquests ferros? Proposa'm alguna que em porti més enllà. Però per dir-me el que ja sé, gràcies. Hi ha una frase molt bona que l'explico a molta gent, és per no entrar en discussió, és m'ho expliques o m'ho comentes? És allò de dir, ja ho sé, què m'estàs comentant, no? Suposo. Perquè explicar-me no m'ho explicaràs, perquè sóc la primera persona que ho sé. Llavors, clar, per evitar discussions a vegades va molt bé, i això ho recomano a tothom, tenir muletilles amb l'autoritat o tenir muletilles amb els alumnes o amb els fills o... i una capa de Superman amb els adolescents també va bé, pels pares, vale? I de Superwoman, perquè, clar, hi ha frases d'aquelles que dius m'està faltant l'autoritat, mira, com si no haguessis sentit res, vale? Més val no tenir-ho en compte, perquè si t'has d'enfrontar cada vegada que un adolescent diu una bajanada, ni els més... és que són bonjans, ni els més bonjans, si vols, no serien adolescents i no passaria una bona etapa si no s'enfrontessin, perquè el que necessita un adolescent és tenir...
És el que toca, no? També.
Clar, tenir criteri propi. A vegades amb els pares m'he trobat, és que, clar, em diuen això, se'm rebel·len... Parlem d'autoritat, vale? No ens hem anat lluny. Se'm rebel·la, no sé què. Dic, però se'n surt amb la seva, ho fa. Sí, sí. Però clar, jo li deia que no. Jo he fet... I li ha funcionat. Sí, diu, pues, tranquil·la. I no li ha funcionat. No, no. I després m'ha dit que li sabia greu. Vale? Bueno, deixa que provi. El que tens segur és que sabrà defensar la vida. Perquè si s'enfronta amb tu, sabrà defensar-se la vida. No és pas greu, del tot.
Estem en els minuts finals i tornant a l'inici, aquesta pregunta d'estem en crisi d'autoritat. Has dit que és conseqüència d'aquesta crisi de valors. Dos idees, tres idees finals.
Mira, importantíssim, no és que ens ensenyin socialment, és una crisi de societat, d'autoritat relacionada amb la societat, no és que ens ensenyin al món polític precisament a respectar l'autoritat quan entre ells s'estan insultant, s'estan matxacant i fan uns jocs d'interessos que sembla que nosaltres no existim. I això no estem parlant del moment actual ni fa un any, sinó de fa temps ja que va començar la cosa a calentar-se i a veure que els polítics es discuteixen i dius, senyors, papa i mama discutint-se. Què pensen els fills? Que li importa un bledo. És el que estem pensant els ciutadans. És per això molts cops situacions que s'han donat, doncs no vaig a votar, doncs no sé què, doncs qui vaig, doncs que no sé què... Perquè no et fan sentir que s'estiguin preocupant per tu, que aquest és el que dèiem, que és l'autèntic poder. Per tant, estem en crisi d'autoritat. Vull dir, l'autoritat té una relació difícil, perquè... el que tindria que ser és el lideratge, vull dir, ser autoritari o tenir autoritat vol dir ser respectat i que allò que tu dius t'escoltin. Això és l'autoritat en si. No que el que tu diguis ho tingui que fer per nassos o per dallonsis o per lo dallonsis femení, vale? No, és això. És que realment dius, hòstia, tens autoritat. Què vol dir? ei, va, agafeu això, porteu a la cuina i feu no sé què, i ho agafen, ho porten, i dius, això és autoritat? No, feu el favor d'agafar-ho, que si no ho feu... Això no és autoritat, això és imposició, perquè a mi m'he de la gana, no. Si tens a la gent educada, si els hi facilites i els expliques el que han de fer, això és l'autèntica autoritat, que tu diguis alguna cosa, t'escoltin i ho puguin fer. Ens aniríem una mica, perdoneu, l'exemple, als mestres orientals. Vull dir que són una autoritat. Per què? Pues perquè et tracten com un ser humà. Vull dir, el tema és això que dèiem, s'està rebrotant a l'humanisme, tinc una esperança, jo penso, tinc una esperança que aquesta crisi d'autoritat i de poder vagi encarrilant-se d'alguna forma. En el món empresarial s'està buscant això. En el món familiar la gent busca recursos psicològics, està buscant atenció psicològica i jo tinc equips de famílies. Per tant, necessitem fer un gir i entendre que liderar o tenir poder és pensar en els altres el que tu faries quan pensaries en el tu i tenir capacitat per poder-ho fer perquè estàs tenint autoritat. Que el que tu diguis s'escolti i es pugui realitzar.
Així acabem amb aquesta sentència. Montserrat Ferraro, gràcies, que tinguis una molt bona setmana.
Gràcies a vosaltres i, com sempre, ja ho saps, un plaer.
Acabarem aquest dilluns 9 d'octubre de 2023 al Penedès en xarxa amb música, amb una cançó dels Simple Minds, Don't You Forget About Me. Que vagi bé, demà ens retrobem de 9 a 12. Stand above me, look my way.